Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola a tothom, sóc Mariola Dinarès i això és Ciberseguretat. És un podcast per aprendre de persones que tenen un ofici digital de futur, però que ja existeix, ja l'estan fent. A Ciberseguretat coneixeràs 9 homes i 9 dones apassionades per la seva feina actual, però com han arribat fins aquí? Quin és el seu dia a dia? Avui coneixeràs concretament l'Oriol Rosés. És un home que va viure l'inici d'internet, una persona molt perfeccionista, intel·ligent i professional. Jo he après moltíssim d'ell. Som a les oficines d'Incide, just al costat de Catalunya Ràdio. Després d'aquesta intensa conversa, un consell de Tomàs Roy que va molt bé just aquests dies que hem vist com tothom està fent servir la intel·ligència artificial per viralitzar vídeos fent parlar anglès a Belén Esteban, a Jordi Pujol o a Messi. El director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, ens parla del phishing. Els ciberdelinqüents poden recrear a IA una veu que tu reconeixes i li poden fer dir el que vulguin. Recrea la veu de qualsevol persona amb intel·ligència artificial.
Ciberseguretat. Guions i producció, Carles Planes Bou. Tècnic de gravacions, Marcel Arenyes. Producció musical, Joan Arenyes. Dirigeix i presenta Mariola Dinarès.
Capítol 15. Investigar un atac i aportar proves digitals en un conflicte. Quan hi ha un atac informàtic en una empresa, tothom es pregunta què ha passat, qui ha estat i per què ha passat si teòricament teníem les mesures de seguretat necessàries. Hi ha persones que es dediquen precisament a això, analitzar què ha passat, resoldre el conflicte i assegurar que en un futur no torni a passar. Ja es pot tenir tota una infraestructura assegurada que apareixen noves maneres de fer i les has de saber per prevenir. L'Oriol Rosés ha de saber com actuen dia a dia els ciberdelinqüents i també ha de conèixer, per exemple, com funcionen de forma tècnica les xarxes socials o amb el mateix WhatsApp, perquè hi ha molta gent que es guarda missatges perquè funcionin com a prova en un judici o en algun cas complicat, però també hi ha moltes persones que aquesta comunicació directament se l'inventen. L'Oriol sap com veure si un WhatsApp és fals o no i li explica al jutge.
La nostra feina és justament aquells elements tècnics que a vegades són molt difícils d'explicar, poder-los traduir a paraules que un jutge entengui. Al final els jutges t'ho diuen. Vostè és una eina per mi.
Ciberseguretat, un podcast de Mariola Dinarès.
Oriol, hola.
Hola, hola.
Com li explicaries a una persona de 80 anys la teva feina?
Ui, és complicat. El que li diria és que la meva feina és com un metge forense, és a dir, aquell metge que un cop hi ha hagut un crim, hi ha hagut un cadàver, i aquest cadàver doncs s'ha de mirar a veure de quina manera ha mort, què li ha passat després dels fets. Un informàtic forense, que és una miqueta el que fem nosaltres, és el que un cop han passat uns fets, o estan passant, intenta determinar què és el que ha passat, qui ho ha fet, com ho ha fet, fins on ha arribat. Per tant, d'alguna manera, és aquell que identifica tot allò que s'ha dut a terme amb uns sistemes informàtics.
No cal que sigui dins d'un entorn judicial, de judici o sí?
No. El pèrit informàtic forense és el que sí que està en un entorn judicial i que, per tant, identifica tot allò que ha passat de manera que després li pugui exposar en un procés judicial i ho pugui explicar al jutge perquè el jutge tregui les seves conclusions. Però el mateix coneixement forense, que és intentar entendre, o sigui, què hi ha darrere d'un ordinador, què es registra en un ordinador, quines passes, no? Quines empremtes digitals s'han deixat en un ordinador, això és el que fa un informàtic forense i, per tant, no només en un procés judicial, sinó també quan hi ha un atac informàtic doncs, que afecta una empresa i que la posa cap per avall, aquest informàtic forense el que fa és ajudar en l'anàlisi o ajudar en la resposta a l'incident.
Oriol Rosés és enginyer de telecomunicacions per la UPC. Va néixer a Vilassar de Dalt fa 48 anys i encara hi viu. Treballa actualment com a investigador forense digital a Incide.
Nosaltres ens hem proposat en aquest podcast no fer servir gaires anglicismes, que és un objectiu bastant difícil a l'era digital i tal i com estan les coses, però et sents còmode amb l'etiqueta d'investigador digital forense?
Sí, Sí, es podria dir així, sí, perfectament.
Tu, Oriol, ets enginyer de telecomunicacions per l'UPC, vas néixer a Vilassar de Dalt fa 48 anys, encara vius a Vilassar, i treballes com a investigador forense digital a INCIDE. La teva formació té molt a veure amb el que estàs fent ara?
Clar, fa molts anys. A la meva edat vol dir que quan jo vaig acabar la carrera, el que es diu el TCP/IP, no?, que és els inicis d'internet o l'explicació d'internet, doncs feia relativament poquet que s'estava donant, per tant ha canviat moltíssim. Llavors jo realment la meva formació no m'ha servit per poder, diguem, fer la meva feina, més enllà de que qualsevol estudi d'enginyeria, acabar una enginyeria, et dona un coneixement, un saber afrontar uns projectes complexes que et permet llavors dur a terme aquestes coses. Però no, certament la vida m'ha portat cap aquí i mig el meu contacte en la part legal, mig el meu contacte en la part d'ordinadors és el que m'ha permès arribar fins aquí.
Clar, m'imagino que quan feies telecos no es parlava ni de la paraula ciberseguretat.
No, què va.
No?
No, hi havia les comunicacions, no? Bàsicament intentar comunicar una màquina amb una altra màquina, i sí que ens explicaven les diferents capes que té, doncs, els sistemes de comunicacions, les capes òssies que se'n diuen, i com s'interactuaven, però tot això ha vingut després. I com tot, primer hi ha l'aparell i després doncs es veuen quins són els perills, no?
Tu creus que treballa igual les persones que hem vist com començava internet que les que treballen ja amb coses com la teva però que no han viscut aquest origen, els més joves?
Jo crec que en el fer, sí. És a dir, al final, sí, perquè les persones que directament ja han nascut amb un mòbil sota el braç o l'ordinador a casa, no? que jo vaig començar la carrera que no tenia ni ordinador, imagina't.
Clar.
El primer treball de la carrera el vaig fer amb una màquina elèctrica d'escriure.
Que ja era molt.
Però sí que, clar, al final, quan tu afrontes un repte informàtic o un repte d'anàlisi, jo crec que sí, que més o menys. Una altra cosa és el concepte, no? el que saps que hi ha darrere d'aquell ús que en fa la gent de les coses. Sí que jo crec que els que hem viscut l'època analògica són molt més conscients d'aquest canvi, perquè els que no, directament és impossible, no? Però la manera de treballar jo crec que no difereix tant.
Com vas fer això que deies, de pont entre la cara més tècnica de la informàtica i les obligacions legals, això que deies, no? Aquestes dues potes com es van anar configurant?
És curiós, no va estar gens premeditat, eh? Això, jo vaig començar a treballar quan vaig acabar la carrera, doncs aquí a l'Estat espanyol estava en ple procés de liberalització de les telecomunicacions, quan Telefònica d'alguna manera va perdre la situació de monopoli i va començar a oferir-se les ADSLs, no? les connexions ADSL, que eren aquelles primeres connexions una mica ràpides, no? Després d'aquell mòdem que feia aquells sorollets,
sí.
I per poder-se fer això, Telefònica havia de permetre a les altres operadores, recordem aquella època, Unidos, Jastel, Menta, Retevisió,
Amena,
sí. Totes aquestes empreses que d'alguna manera tenien dret a accedir a la infraestructura de Telefònica per poder prestar aquest tipus de serveis. Doncs això va portar un debat tècnico-legal molt important. Jo en aquell moment estava en una empresa que es deia Loop Telecom, que ja va desaparèixer en el boom de les .com, i allà vam donar bastanta batalla, perquè evidentment l'operador dominant, que era Telefònica, doncs intentava escombrar cap a casa, i les altres operadores que estaven demanant que es fes efectiva la liberalització, doncs vam intentar que es fes efectiva, no? Llavors aquí vaig entrar molt en contacte amb la part legal, perquè era un procés absolutament tècnico-legal, no?
I de lluita total, no?
I de lluita total, sí.
Perquè, clar, o sigui, dius, és que això acabarà sent igual. O sigui, ha acabat el monopoli, però continuarem igual, no?
Continuem, sí, la veritat és que està millor, però, clar, hi ha 3, 4, 5 empreses, quan en aquella època n'hi havia moltíssimes. Hi havia moltes empreses que van anar desapareixent pel camí, justament perquè les condicions de liberalització, que hauria d'haver sigut fàcil, es van posar moltes traves i moltes no van poder aguantar la travessia del desert, no? I a partir d'allà, el meu coneixement legal o la meva interacció amb tot el que és l'esfera legal va fer que quan hi va haver una empresa a Barcelona que es va muntar per fer de pèrits informàtics, doncs el propietari pensés o preguntés: escolteu, coneixeu algú que sàpiga fer d'interlocutor, de traductor, va dir, de traductor.
Van explicar què està passant, no?
Clar, heu de pensar que quan hi ha un problema legal, que algú té una necessitat de portar una prova a un judici, i aquella prova està en un ordinador o està en un sistema informàtic, el que sigui, doncs qui analitza aquell problema informàtic són unes persones tècnicament molt dotades, però que a vegades la comunicació o el saber-se explicar... Tots tenim aquell amic informàtic que quan ens parla diem, perdona, no entenc res, fes-ho tu, no?
Sí.
Doncs clar, això s'havia d'explicar en els directors generals que demanaven les tasques o a gent que no era gens tècnica i després a un jutge, a un advocat que et demanava una feina. I aquesta diferència d'interlocució és la que en aquell moment fallava molt. Llavors van necessitar algú que hagués navegat els dos mars i, bueno, i aquí vaig aparèixer jo.
No, està molt bé perquè ets carn de divulgació també de la tecnologia a través d'aquest exercici que fas, no? Has d'explicar en els jutges com gairebé com la primera pregunta que et feia, de dir com explicaries la teva feina a una persona de 80 anys. Hi ha molts moments que has d'explicar coses així als jutges perquè entenguin, no?, de què s'està discutint.
Sí, sí, sí. Clar, la nostra feina és justament aquells elements tècnics que a vegades són molt difícils d'explicar, poder-los traduir a paraules que un jutge entengui perquè és ell. Bueno, ella, perquè la majoria de jutges ara ja són, són noies, el jutge en si doncs, pugui entendre i pugui emetre, doncs, fer-se una concepció de quina és la seva valoració. Al final els jutges t'ho diuen, vostè és una eina per mi, m'ajuda a conformar-me un coneixement. Per tant, si el jutge no entén allò que tu li estàs explicant, el jutge queda inalvis, queda que no serveix per...
Però llavors tu tampoc pots prendre part, no? Perquè, clar, no. Has de ser objectiu, perquè, clar, també dins del fet de que saps que la persona que tens al davant no en té ni idea d'una cosa, podies estar vehiculant també, no?
Clar, sí, sí, totalment, totalment. Al final, quan tu fas un informe pericial, el que estàs relatant són fets, mai opinions. L'opinió, en tot cas, te la pot preguntar el jutge de, escolti'm, i vostè, basat en el seu coneixement o el que ha vist, creu que aquests fets són constitutius, que hem de pensar que nosaltres el que veiem és el que s'ha fet amb un ordinador.
Clar.
Però no sabem quins dits hi havien teclejant les tecles. Per tant, allò que s'ha fet en aquell ordinador és de fulanito, de manganito, qui hi havia darrere. Doncs has de buscar elements identificatius dins de l'ordinador que et permetin dir que amb tota probabilitat qui estava fent allò era aquest i no era aquell altre. Llavors moltes vegades sí que cal una part menys factual, per dir-ho de manera, no? que és el jutge et diu, escolta, basat en l'experiència, vostè què creu?
Clar.
I llavors tu allà és quan pots dir, però sí que és veritat que clar, que com que el jutge no ho entén, tu podries inventar-te. I perquè això no passi, cal que el procés d'aportar una prova en un judici sigui fet de manera tal que permeti contradir-la.
Clar, ets superinvestigador, però dins de tot aquest enrenou, no?
Clar, doncs si pensem en una pel·lícula de Sherlock Holmes, la manera per la qual algú pot analitzar un escenari del crim, no? Imagineu la pel·lícula típica, doncs hi ha un escenari del crim, un pis que hi ha hagut un assassinat, què és el primer que fa la policia quan hi arriba? Acordonar la zona, no? És a dir,
clar.
Perímetre posa aquelles no passar, no? Per què fan el no passar? Perquè tot el que hi ha dintre pot ser prova, i si tu passes, contamines la prova, no?
Clar.
Amb l'informàtica passa exactament el mateix. Quan tu tens un ordinador que pot ser objecte d'anàlisi, pot ser una prova, o pot constituir-se prova, el que has de fer és assegurar aquell ordinador, o assegurar aquell fitxer, o assegurar aquell servidor,
clar,
o aquella pàgina
web. Això que
web.
Dius tu no és tan fàcil perquè desapareixen ordinadors
sí.
En moments claus, no?
Exacte. Els ordinadors desapareixen, i coneixem tots casos doncs, ordinadors que han estat golpejats, no? fins a fer-se malbé. Però clar, la informació que hi ha a internet, o la informació que hi ha als ordinadors també és volàtil, per tant, s'ha d'intentar preservar quan abans millor, perquè no es perdi, perquè si es perd és com si haguéssim eliminat aquell pis que estàvem intentant custodiar. Llavors el que s'ha de fer és fer una còpia ben feta, una còpia que es diu doncs, forense, no? Una imatge forense que se'n diu, que moltes vegades es fa davant d'un notari, amb la presència d'un notari que dona fe de que allò s'ha fet d'aquella manera.
I és ràpida una prova d'aquestes o has d'estar una estona traient tota la informació?
Clar, una còpia pot ser ràpida si la quantitat a copiar és petita, però, per exemple, un ordinador normal, com el que ara mateix doncs, sí. Tens sobre la taula, doncs, si tot va bé, doncs, pot durar 2-3 hores.
Clar, però i el núvol?
Clar, el núvol dependrà de la quantitat d'informació que t'interessi copiar i de la connectivitat que tinguis al núvol.
Clar, perquè és infinit, segons com.
Clar, però tu realment, quan tu analitzes un fet, el que sigui, no? Imaginem que algú doncs, s'ha emportat informació de la teva empresa per muntar-se una altra empresa a ell. On s'ha connectat? Doncs a una base de dades que tu tens en el núvol.
És el rastre.
Llavors, clar, tu el que t'interessa és tot el conjunt que envolta la base de dades. No? Allà hi haurà les evidències de s'ha connectat a tal hora, s'ha connectat amb aquest perfil, amb aquest usuari, ha fet aquestes accions, s'ha baixat, no s'ha baixat...
Clar, tots els que feu temes de ciberseguretat heu d'estar molt, molt al dia. En el teu cas, també has de saber tot de l'última tecnologia, perquè jo ara m'estic imaginant això que has de fer tu amb blockchain i ho trobo. O sigui, has de saber com va la tecnologia blockchain, no?
Sí, sí, de fet, el coneixement de la tecnologia és una cosa indispensable.
Però d'estar al dia, no la tecnologia que un dia es va crear, no, és instantani.
Sí, t'explicaré dos exemples clars de què significa estar al dia en aquest món. En el cas del pèrit forense, no, el pèrit informàtic que necessita obtenir prova per anar a judici, imaginem-nos un missatge de WhatsApp. Val? Un missatge de WhatsApp per aportar-lo bé en un judici i poder dir que allò doncs, és el que és i que no s'ha manipulat, que qui l'ha enviat és qui diu que l'ha enviat i que el contingut és el que és, doncs s'ha d'analitzar l'aplicació de WhatsApp, s'ha d'analitzar el mòbil on està aquesta aplicació de WhatsApp i, per tant, com funciona WhatsApp. I WhatsApp no t'explica com funciona, t'explica com fer-lo funcionar, però no com funciona.
Clar.
Per dintre.
I demanar-li coses a WhatsApp deu ser etern, això.
Clar, no és factible. Bueno, sí que és factible, es pot fer mitjançant una sol·licitud judicial. Però triga, a vegades la resposta no és...
Però sí que funciona com a prova, o sigui que això a vegades la gent no és conscient que un WhatsApp pot ser una prova per un judici.
Totalment. De fet, un WhatsApp no deixa de ser una comunicació que serveix com a prova. Però hem de tenir molt, molt present que un WhatsApp és digital. És a dir, un WhatsApp no existeix en el món no digital, existeix en el telèfon.
Clar, no hi ha una certificació, pot estar manipulat o algú pot estar a posteriori escrivint, no? Per exemple.
Quan tu fas una captura de pantalla, l'imprimeixes en un paper, que és el que presentes en el jutge, aquell jutge el que està rebent no és un element digital, és un element imprès en un paper.
Clar, per tant, és una foto.
És un dibuix, no? Sí. I com a dibuix es pot fer la manipulació que vulguis. Llavors, tornant al fet d'estar actualitzats, per poder explicar què ha passat amb aquell missatge de WhatsApp, jo he de conèixer com funciona l'eina de WhatsApp. En el moment en què jo tinc coneixement de com funciona l'eina, ja et puc explicar coses, però oi que constantment tu reps actualitzacions de les aplicacions?
Sí.
Doncs quan tu tens una actualització de WhatsApp i li dius actualitzar, el que estàs fent és potser canviant com funciona aquella eina, perquè tu no saps què han fet els desenvolupadors d'aquella eina. Per tant, igual, quan tu fas actualitzar, allò que abans tu sabies que funcionava d'una manera,
clar,
ara ja no. Allà on tu sabies que hi havia una dada que era imprescindible per poder dir aquest missatge és correcte, per tant, has de tornar a aprendre com funciona.
Però a més, crec que WhatsApp no té l'API oberta, no? O sigui, que és una cosa que fan ells i tu com pots saber la informació de com està programat allò?
Clar, tu no saps com està programat, però sí que saps analitzar tot el que hi ha darrere, les bases de dades que hi ha darrere, com es comporten, què significa quan fas una acció o una altra, quan reps i està llegit amb doble tic blau, hi ha alguna cosa que li passi en aquella base de dades? Doncs sí, mira, veiem que hi ha... Val, per tant, podem pronunciar-nos, o quan s'esborra un WhatsApp, realment desapareix de l'aplicació WhatsApp, o si tu escarbes a dintre pots veure que
hi ha
doncs aquestes coses.
I vist amb tot això, que ara estic pensant, no, també en xarxes socials, evidentment, no, que també busqueu per aquí, quin és el lloc més complicat a l'hora d'investigar, que us està portant més problemes?
Clar.
A nivell de comunicacions del dia a dia de la gent,
El complicat, clar, són les comunicacions que es fan amb xarxes, diguem, privades, no? Les
clar.
Que no hi tens accés. Amb comunicacions estem parlant, eh?
Sí, m'estic imaginant jo ja amb judicis que us donen proves de... No, és que m'ha enviat aquest missatge, va fer aquest post, coses d'aquestes segurament també, no?
Sí.
No tant internament, sinó que a nivell de missatges públics, però clar, no sé si fins a quin punt també és una prova que el que diguis que, certificada, no?
Clar, al final, quan estem parlant de missatges, estem parlant d'emissor i receptor, no?
Clar.
Llavors, un emissor i un receptor, de tenir molt clar que jo, si sóc, diguem, el pèrit del receptor, no? Doncs jo tindré a les meves mans el telèfon del receptor o podré analitzar el missatge que ha rebut el receptor. Si aquell missatge no existeix, no hi és, està malament, està manipulat, està el no sé què, doncs és tan fàcil com que l'emissor aporti el seu missatge i li digui al jutge, ho veu com no coincideixen? Però què passa normalment? Que quan algú dels dos diu que el missatge està manipulat, acostuma a emparar-se amb allò de tot és manipulable perquè la informàtica vés a saber, no? Llavors el jutge, moltes, que això ja ho saben, moltes vegades el que fan és demanar a les dues bandes, no? Dir, vale, vostè m'està dient que està manipulat, però digui'm exactament què està manipulat. Ensenyi'm el seu missatge. Fem una anàlisi, si realment no coincideix, i fem l'anàlisi de veure a quina banda s'ha manipulat.
Suposo que la gent que fa això deu voler fer el de la teva paraula contra la meva, no?
Sí.
I clar, no, i tècnicament es pot mirar molt més coses que això, no?
Sí, 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 sí. Evidentment que es pot mirar fins a un grau bastant. El que passa és que és veritat que fer aquests anàlisis doncs, no són econòmics, perquè al final és una feina altament especialitzada i llavors moltes vegades el que recomanem és aportar el màxim per part teva. Què vol dir portar el màxim? Doncs si tu saps que el teu WhatsApp està en aquell mòbil, doncs portes una còpia digital de l'aplicació i la diposites en un notari o l'entregues en el jutjat o fas tot el possible perquè allò no desaparegui i que si algú el vol analitzar, trobi allà i pugui analitzar.
Et deus posar les mans al cap amb moltes coses que estan passant, no? Que la gent posa com a prova, si m'imagino això, programes de la televisió de salseig que ensenyen un chat de WhatsApp, que aquest li va dir que i després penses que això, no? Sí. Clar, tu estàs molt més avançat que tot això, no?
Clar, al final sí, és... Clar, quan algú ensenya qualsevol cosa, ara perquè no, però hi ha aplicacions d'internet que diguem que permeten perfectament manipular un WhatsApp, i jo ara et podria dir, mira, fixa't que m'acabo d'escriure amb el president d'Estats Units, perquè el puc falsejar,
clar,
puc fer-me
fàcilment.
Fàcilment. Per tant, qualsevol cosa que us ensenyin, a veure, és veritat que s'han de tenir ganes de fer-ho, no? Però és evident que és fàcilment manipulable i per poder-ho demostrar s'ha de procedir bé, que és el que dèiem abans, no? S'ha d'intentar custodiar la prova i assegurar-la per tal que quan tu dius, senyor jutge, jo he analitzat això i arribo a aquesta conclusió, que aquest això estigui en algun lloc físicament, hi hagi una còpia perquè qualsevol que ho posi en dubte pugui anar i fer el seu anàlisi per veure si arriba o no arriba a la mateixa conclusió que tu.
I hi ha molta gent amb el teu perfil, la Catalunya, és que jo trobo que és una cosa molt, molt especialitzada i que t'has hagut de formar moltíssim, jo crec.
Sí, hi ha empreses, no n'hi ha masses.
Us deuen subcontractar per processos, no? Imagino que encara que hi hagi, per exemple, una empresa que té el seu equip de ciberseguretat, no tenen temps ni hores per fer aquesta feina tan minuciosa que tu ens estàs explicant,
en
no?
En absolut, en absolut.
I clar, per això teniu feina, perquè clar, o sigui, paral·lelament hi ha gent que ha d'estar fent això. No?
Clar, hem de pensar que les empreses tenen departaments de ciberseguretat i bàsicament aquests departaments el que fan és intentar veure de quina manera protegeixen els seus actius, no? Què passa? Que fins fa relativament poc es protegien amb eines, no? Només.
Els antivirus.
Els antivirus, exacte. Els antivirus, el que en diuen el firewall, no? Que són els
tallafocs,
segmentant les xarxes, que vol dir doncs, separant-les perquè un no pugui veure, un d'economia o algun de comptabilitat no pugui veure el que fa el departament d'I+D.
Clar, intranets, tallanúvols i coses d'aquestes,
exacte,
no?
Exacte. Això és tal com es feia. Què passa? Que aquests departaments de ciberseguretat saben el que saben. És a dir, ells estan en un entorn empresarial i no veuen els incidents, per tant, no saben què passa en el món de l'incident i com ataquen i com van variant les tècniques d'atac. Nosaltres, que estem atenent aquests ciberatacs, quan hi ha un incident en una empresa, ens truquen ràpidament perquè els ajudem, perquè nosaltres, primer que coneixem com funcionen aquests grups cibercriminals, que el que fan és atacar i el que fan és anar coneixent quins sistemes es posen les empreses i implanten les empreses per saltar-se'ls, no?
Anar a l'avançada, clar.
Exacte. És el que, jo sempre dic, un castell medieval, no?, que és la fortalesa per excel·lència, tots tenen unes grans muralles, no? I aquell castell que està més escarpat, amb la muralla més alta, era el que estava més ben protegit. Val? Doncs, si ara tu vols salvaguardar la seguretat d'una empresa a l'estil medieval, tothom et dirà, home, no cal que posis muralles perquè el problema no està aquí, no? Clar, no té cap sentit que tu segueixis posant muralles altes si els que t'ataquen et venen amb drons o t'ataquen de manera virtual o no, mil coses. Llavors, com que els atacants van millorant les seves tècniques d'atac, tu has de conèixer què van fent els que ataquen perquè puguis protegir-te de la millor manera possible.
Clar. Tu vas arribar a muntar la teva pròpia empresa, no?
Sí.
Que abans deia CF Labs,
sí.
I després us veu fusionar amb INCIDE, que és on som ara, no?
Exacte, exacte.
Com va anar aquest procés d'emprendre, diríem?
Bé, a veure, el procés, com sempre, emprendre és complicat i vam arribar a la conclusió que estàvem fent coses molt similars, que trobar personal és complicat, perquè ara n'hi ha un pèl més, no? Però a veure, al final vam decidir que ajuntar-nos era la manera més intel·ligent de progressar i per això vam acabar doncs, fent INCIDE tots plegats, no? El tema del personal és un tema important perquè, diguem, el món de la ciberseguretat, si tu el mires, diguem, sense conèixer-lo gaire, tu penses, un hacker, no? Algú que ataca, algú que entra en un sistema i s'emporta coses, no? Això és el que tothom entén per ciberseguretat, no? I quan entres a la ciberseguretat, si tu fas un màster en ciberseguretat, això ens ho diuen molts que entren a l'empresa, llavors jo quan vaig fer aquest màster pensava que la ciberseguretat era la part de l'atac, no? La part del hacker, per dir-ho d'una manera, i comences a veure que hi ha un munt de disciplines que no te l'acabes, no? Una d'aquestes disciplines, o un parell d'aquestes disciplines, és la part forense, és la part de resposta a incidents, que és la que fem nosaltres. I realment costa trobar personal que estigui format o que estigui disposat a fer això perquè són uns coneixements força específics i una feina que, com us podeu imaginar, doncs, com els bombers...
Infinita. I a més estic pensant que potser aquest ofici digital s'estava fent mentre s'estaves formant, no?
Totalment, totalment. Clar, quan jo vaig entrar en el món, en aquest món, i no vaig entrar com un tècnic en si, sinó com aquell traductor que sabia interpretar allò que tècnicament sabia de dir en un llenguatge no tècnic.
No tenies ni títol d'ofici.
Exacte. I al revés, hi havia uns tècnics molt joves, que sabien un munt de coses, però que tampoc no hi havia una aplicació per tot allò que sabien. Són gent curiosa que destripa l'ordinador i diuen a veure això com funciona, però quin ús n'hi faig? Doncs en aquell moment el que vam fer va ser crear una miqueta aquest...
Clar, però jo crec que també ha de tenir com unes aptituds. Una cosa és la formació, però l'altra també és una manera de ser, no? La persona que faci això, se't veu una persona que curiosa, no? Que vol saber què passa allà i que també disfrutes, no? També fent aquesta investigació. Hem començat parlant amb una persona de 80 anys. Ara, si haguessis de parlar amb un nen o una nena de 10 anys, com l'inspiraries perquè es dediqués a el que tu et dediques?
Primer, li ha d'agradar els ordinadors. És que si no li agraden els ordinadors, aquí ja comencem a... No?
Sí, però tot això que has explicat també té molt d'humanitats.
Sí, clar. Sí. És veritat que no tot està en els ordinadors, però al final la tecnologia s'acaba imposant. Per tant, una atracció has de tenir-hi. Però és veritat que per poder fer aquesta feina ben feta has de tenir una curiositat investigativa, és a dir, això per què, no? I no conformar-te amb les primeres explicacions, però això en tota la vida, eh?
Sí,
quan algú
et
diu, no, és que ho he mirat i això funciona d'aquesta manera. Si et quedes amb aquella incògnita i te'n vas a internet a buscar si allò funciona així o si hi ha alguna... Doncs ja anem bé, no?
Clar.
La persona rigorosa, la persona que no es conforma en que... Per exemple, a l'hora d'escriure, doncs, que s'escrigui bé, que no es facin faltes, que s'expressi allò que es vol expressar.
Eres bon estudiant, per cert.
Sí.
Sí, per pinta.
Sí, sí.
Sí, val.
Però vull dir que al final la rigorositat, el no conformar-se, el fet d'intentar buscar una miqueta més, el fet d'intentar ser més precís, el fet de compartir el coneixement, és un tema de generositat. Al final sabem que tu sol no pots aparcar tot el que existeix i t'has d'anar especialitzant una mica perquè és que si no saps poc de moltes coses, no? Que també va bé segons com, però per la feina tan explícita nostra, tan específica nostra, no. És important la generositat de compartir el que tu saps amb el que l'altre pot necessitar, perquè al final les feines s'acaben trobant. És a dir, quan pensem en el hacker que ataca, no? Llavors hi ha el de ciberseguretat que defensa, no? Al final els dos formen part d'un mateix ecosistema, el hacker ètic, que se'n diu, no? És aquell hacker que quan ataca no ataca per fer mal, sinó ataca per intentar veure on són les debilitats.
Quan hi ha els forats de seguretat, no?
Exacte. Llavors, si tu no tens algú que defensi i que mentre jo t'estigui atacant, aquell que està defensant va veient per on et vas movent, imagineu-vos en un centre comercial, si tu li dius a un lladre que sap robar bé, li dius, escolta'm, intenta'm entrar, que jo aniré mirant les càmeres de seguretat i tot d'una, veus que ha fet un moviment i t'ha desaparegut, dius, ui, tinc un punt fosc.
Clar.
No? Aquí, o necessito posar una altra càmera, o necessito reorientar-les, o necessito posar algun altre tipus de giny per poder veure què ha passat. Doncs això és el que aquest ecosistema entre qui ataca i qui defensa és el que nosaltres hem implantat per poder ajudar les empreses a cada vegada tenir la seguretat millor.
Els incidents més nous que heu detectat, cap on van?
Hi ha molts tipus d'incidents, eh? Sí. L'últim que vam tenir, que el vam tenir ahir, doncs va ser una denegació de servei, per això és una cosa, no?, que és que tiren a terra la pàgina web i no pots accedir-hi. Això és una cosa que ha passat tota la vida, però aquests no són els més habituals. Els més habituals, ara mateix, estaríem parlant de dos, no? El ransomware, l'atac de ransomware, que és el que va afectar
el clínic
o l'autònoma l'any passat, i que és el que realment tothom tem, no? Perquè si et passa vol dir que et xifren l'infraestructura.
I llavors... que bàsicament entren per un enllaç que algú despistadament ha clicat, no? Gairebé.
Poden entrar per diversos llocs, aquest acostuma a ser el més freqüent, no? Algú que clica en un lloc on no toca, però a vegades també poden entrar perquè tens alguna eina, algun software, alguna màquina que no està actualitzat i per tant té una vulnerabilitat que acaba de sortir i la saben explotar, i llavors directament tu no tens cap altra culpa que no haver actualitzat la màquina. L'altre tipus d'atac és el que se'n diu BEC, no? Que és això que diem en anglès, que és el Business Email Compromise, no? Que és el compromís del correu professional.
Uh-huh. O sigui, s'ha vist compromès al correu electrònic.
Exacte.
Seria, no?
Que bàsicament es resumeix molt ràpidament en intentar trobar, o sigui, l'atacant et compromet al correu perquè sap el password, pel que sigui, entra en el teu correu i llavors es mou per la infraestructura fins que troba aquell que fa pagaments. Si tu trobes la persona que fa les transferències, doncs llavors parles amb aquell, veus amb qui s'ha comunicat, veus que té un proveïdor en el qual el proveïdor li ha enviat una factura, i llavors et poses al mig i li tornes a enviar la factura i li dius, perdona, que aquesta factura, en comptes de pagar-ho en aquest compte corrent, paga-ho en aquest altre compte corrent. I això és el pa nostre de cada dia, i milers i milers i milers d'euros que se'n van a comptes que no és ni de l'un ni de l'altre. Per tant, tots dos, tant el proveïdor que no cobra com el client que ha pagat a algú que no tocava, doncs es veuen fotuts.
Clar, sí, compromesos. He dit que en aquest podcast volem fer front als anglicismes, ho estem intentant, és complicat, però l'altra cosa també els prejudicis i també els tòpics, no? Perquè sí que és veritat que sempre, no sé per què, la societat pensa que teniu feines solitàries, no? I en canvi tu tota l'estona estàs dient, no, ens hem d'entendre, hem de treballar en equip, que ara ens hem quedat una mica amb la informàtic que treballa sol i que va per lliure, i no és així, no?
No. Respondre a un incident és una feina d'equip i una feina que, com que s'ha d'actuar ràpid, tenim diferents persones que alhora doncs, estan fent diferents tipus de tasca. Una tasca més d'intentar aprofundir a veure què és el que ha passat, la tasca d'intentar veure quins altres camins ha pogut utilitzar l'atacant per intentar cobrir tota la dinàmica, no? Però també hi ha altres tipus de serveis que són els d'intentar ajudar a que una empresa doncs, millori. Les empreses que et diu moltes vegades, diu, escolta'm, he tingut un atac, m'han entrat, tenia els meus sistemes de seguretat i no m'han funcionat. I ara tu vens i em dius, és que això ho tenies malament. Dius, escolta'm, com pot ser que tu em diguis coses? Jo veig els incidents, jo sé com entren, jo sé com van variant, jo sé que aquest, que és un equip rus, fa això, i que aquell altre, que és de la Xina,
els comportaments
ho fa d'una altra manera, i per tant jo et diré com t'has de protegir perquè no et passi ni amb un ni amb l'altre, no? Llavors, la manera de millorar aquesta protecció es fa amb diferents equips, que és allò que et deia, el que ataca i el que defensa. I un cop tu saps com has de defensar-te, és millorar aquelles eines que tens, tècniques, per anar-les depurant cada vegada, no? Que si la càmera que tens doncs és una càmera de baixa resolució i resulta que quan revises les imatges no veus cap cara perquè tot són píxels mal posats, doncs bueno, hem de canviar la càmera, no? Això és el món analògic, eh?
Sí.
Jo el que et dic és, doncs, aquesta alerta que tu tens posada no t'agafa el que t'hauria d'agafar, per tant, l'hem d'afinar.
Tu, amb els coneixements que tens, sort que tens ètica, perquè tu podries fer el que volguessis, no? També podries fer els atacs que volguessis, per tant, no sé si t'arriba a volgut comprar algun ciberdelinqüent, però és veritat que és important la ètica perquè pugueu contraatacar, no?
És bàsic, és a dir, al final sempre fem la broma, no? Ens podríem autogenerar el negoci, no?
Dir,
ataques i després, escolta'm, vinc i et defensa, no? Sí, no, és evident que... Però quan estàs en aquest món i veus tot el mal que fan els atacants, és veritat que amb un sol atac realment se'n poden emportar molts, molts, molts diners, i és veritat, s'ha de tenir ètica, no només per poder, com a pèrit, per poder dir allò que és i no posar-hi més pa que formatge.
Clar, amb la veritat.
I també doncs, en els incidents doncs, a l'hora d'ajudar, i saps que has d'ajudar i has d'ajudar bé. I no.
Doncs Oriol Rosés, moltes gràcies per la conversa, esperem haver inspirat a molta gent que s'apuntin i que facin, perquè de gent en necessiteu sempre, no? Sí. O sigui, aquí hi ha feina.
Sí, 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 aquí hi ha feina, aquí hi ha feina. I a vegades la gent es pregunta i com m'he de formar jo? I quina formació reglada o no reglada? Al final, les carreres de telecos, la informàtica, doncs, són la base, hi ha els màsters de ciberseguretat, però després hi ha molts recursos a internet, hi ha molts vídeos molt bons, hi ha cursos petits doncs, que es poden fer, evidentment n'hi ha d'altres més cars, però al final a internet hi ha molta cosa i els màsters és una, és una bona...
Com diem que a vegades és més important la motivació i l'actitud que la formació, tot i que s'ha de tenir formació, però és més important aquesta actitud, no?
Totalment, totalment.
Gràcies, Oriol.
Molt bé, moltes gràcies.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès. El tip de seguretat, un consell de Tomàs Roy.
Amb el Tomàs Roy, que és el director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Hola, Tomàs.
Hola, Mariola.
Avui, una altra d'aquestes paraules amb ing, acabat amb ing, que n'hi ha moltes amb ciberseguretat, el vishing. I m'has dit, no té res a veure amb una bicicleta, sinó que té a veure amb la veu, no? Què és el vishing?
El vishing és quan s'utilitza la intel·ligència artificial per, des de la teva veu, o sigui, utilitzar la teva veu per poder emetre qualsevol missatge amb la teva veu. Et permet, doncs, simular la teva veu perfectament i no trobaries manera, diríem, de podries fer caure l'engany en algú utilitzant la veu.
Això no és un futurible, això està passant.
Això està passant i existeixen ja bastants programes que et permeten fer això, eh? Inclús programes que es podrien utilitzar per causes correctes, és a dir, imagina't que tu voldries que tenir un assistent de veu que parlés amb la teva veu. Agafaries totes les paraules o tots els missatges que ha de donar i amb el teu emulador de la teva veu l'entrenaries i acte seguit podria parlar amb la teva veu.
Ara això... podria fer l'espai i no sé jo.
No, dona, no,
bueno, però algú,
perquè tingués la teva gràcia hauries d'haver com a mínim redactat tu el guió.
No, però per exemple, clar, amb tots els podcasts que hem fet, si algú m'agafa tota la meva veu de tots els podcasts, ja pot construir una altra
és
Mariola.
És això, des del moment que estem parlant, a la nostra veu s'emet i per tant podria servir per ser capturada i per emular la nostra veu. Per tant, aquí és un alarmisme, no?, en l'aspecte de que això es pot utilitzar. A l'abril va haver-hi un cas d'una noia de 15 anys que va penjar uns podcasts de treballs de classe i van agafar la seva veu per enviar un missatge a la seva família dient que havia estat raptada i que demanaven $1 milió de rescat. El cas va durar molt poc perquè es va acabar de la manera que s'acaben aquestes coses, que és que la mare va trucar a la filla i la filla va respondre i estava bé. Per tant, sempre, qualsevol atac, quan algú es fa passar per un altre, la millor manera d'acabar-lo és no atabalar-se i trucar a la persona, no? Per tant, en aquest cas, ara hi ha tot un estudi en el Comitè Judicial del Senat dels Estats Units, precisament perquè hi ha molts casos de frau, intents de frau amb aquesta suplantació d'identitat, no? Que això també està passant amb un altre atac molt tonto, que és el tema de, a través dels whatsapps, enviar un missatge a un parent dient-li, soc la Jenny, t'estic escrivint des del telèfon d'un amic perquè he perdut el meu i em trobo en una situació que no tinc diners per tornar a casa, fes-me un visum, no? I t'envien aquest missatge i tu li envies aquest visum i envia-me'l en aquest mòbil que estic amb el meu amic, no?
Clar, que per això que he canviat de número i clar, llavors ja és un altre número de compte.
Perquè el tema és que tu has perdut el teu mòbil, estàs en una situació que no pots contactar, tens un company al costat.
Clar, això ha passat molt els últims mesos, els últims temps, amb la teva filla necessita diners, hi ha gent que fa conya, ha rebut aquest WhatsApp i no té fills, per exemple, ja veu que és una estafa, però clar, si coincideix que és la teva filla i a sobre tens una filla i tot això...
I com...
Però clar, això que dius de la veu ja és una sofisticació,
total,
això.
Total, imagina que el que reps, que ningú s'ho espera, és un missatge de veu en lloc d'un text de WhatsApp dient-te, hola avi, escolta'm, sisplau, em trobo tal, enviem, necessito que m'envis aquest número, un visum de 50 euros, de 100 euros, perquè em trobo que m'han robat el mòbil, la cartera, tot, i em trobo doncs, en una situació on t'ho tornaré quan arribi a casa. Tot això amb la veu de la teva neta, neboda, filla, ja amiga és molt més potent a l'hora de l'engany.
És que tindreu feina per molts anys, els que us dediqueu a la ciberseguretat, perquè clar, ara amb la IA sobre un món serà difícil controlar això.
Recordem que quan passa una cosa d'aquestes, truca. O sigui, la història és creïble, però ha perdut el mòbil, amb trucades d'un amic, espera't un moment que el truco, encara que només sigui per trobar el mòbil, saps? O sigui, intentem...
Clar, clar, fer una verificació,
sempre.
No?
És aquest el consell de dir, i això ens traurà la feina a nosaltres.
Val, doncs, que us la tregui. Gràcies, Tomàs.
Vinga, gràcies.
Doncs, tal i com estan les coses, ja heu sentit, suplantar la veu, aquest podcast de ciberseguretat crec que continua sent necessari i que ho serà durant molt de temps. Gràcies pel seguiment que esteu fent d'aquest podcast que faig amb Carles Planas Bou, Marcel i Joan Arenyes. Gràcies també a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya pel suport en aquest programa de servei públic. Soc Mariola Dinarès, diríem que començo motivada i acabo il·lusionada. Estem fent un podcast útil per a tothom. Bé, us esperem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a les principals plataformes de podcast amb més històries personals i més oficis digitals.
I el capítol 16, Olga Forner, garantir la seguretat de la informació.
Hi ha moltes àrees de seguretat. Mm-hmm. No fa falta ser la persona tècnica que sap programar, que sap fer un hackeig i veure si el sistema té una vulnerabilitat o té una altra. O sigui, tu et vols dedicar a la part de conscienciació, que és clar, molt, molt important. O sigui, la gent no ho veu tan important, però és una de les parts superimportant perquè és el que evitem que les persones caiguin en aquests fraus.
Fins aviat!
La ciberseguretat té moltes cares i molts perfils laborals. La ciberseguretat ofereix moltes oportunitats. És una feina de present i de futur. I falten professionals. Estudia ciberseguretat i assegura't un lloc de treball. És una recomanació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.